amb Marta Pardell.
155 ferits lleus en el xoc de dos trens a l'estació de Montcada i Reixac Manresa. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'un encalç entre dos combois que ha causat traumatismes i commocions al cap a molts passatgers. Una quarantena han hagut de ser atesos a hospitals i centres sanitaris, però cap no revesteix gravetat. L'alcaldessa de Montcada, Laura Campos, ha explicat a la xarxa com han anat uns fets que qualifica de sorprenents.
Testimonis que hi havia a l'andana per esperant els trens afirmen que literalment han pogut veure com la gent volava dins del tren, o sigui que l'impacte ha estat bastant important i per sort, bueno, doncs està tot més calmat. Però tot i així amb una mica d'estupefacció, no? Perquè crec que és greu i sorprenent que passi un accident així en una estació.
La ministra de Transports, que també s'ha personat a l'estació, demana que es desvinculi aquest accident de les inversions que s'estan fent a Rodalies. És dimecres 7 de desembre de 2022 i tenim més titulars. Avui ha de passar a disposició judicial l'home acusat de segrestar una noia a Terrassa per agredir-la sexualment. Marc Pijuan.
Els Mossos van alliberar la noia ahir després de prop de dues setmanes retinguda en una cabana de la localitat on hauria estat també violada. La família havia denunciat dilluns la desaparició.
Barcelona reforçarà el dispositiu policial per les festes de Nadal, les primeres sense restriccions sanitàries.
Hi haurà 360 agents diaris de la Guàrdia Urbana patrullant al carrer i es recuperaran les patrulles mixtes amb els Mossos d'Esquadra als districtes de les Corts, Sarrià, Sant Gervasi i Nou Barris. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, en destaca els objectius.
Incrementarem la prevenció de la seguretat ciutadana amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, reforçarem la vigilància en els eixos comercials i turístics i previndrem la seguretat ciutadana i evitarem la comissió d'actes delictius.
Augmenten les vendes els primers dies de la campanya de Nadal als comerços de Catalunya, amb més presència de clientela a les botigues.
Així ha estat l'arrencada de festes comercialment parlant en un any en què els venedors esperen que serà molt positiu. Els propers dies d'obertura comercial autoritzada per la Generalitat són demà, el diumenge 18 i el 8 de gener.
En cultura tot està a punt perquè arrenqui la 28a edició del Manga Barcelona, la primera que es fa a la Fira Gran Via de l'Hospitalet.
Amb totes les entrades anticipades venudes, es preveu superar la xifra d'assistents de l'edició del 2019, la darrera abans de la pandèmia.
Pel que fa als esports, en futbol el Barça busca la classificació pels quarts de final de la Champions femenina. Eduard Cabré.
Les blaugranes juguen aquesta nit al camp del Bayern de Munic. Amb una victòria, les de Giraldez s'assegurarien ser primeres a falta de dues jornades per acabar la fase de grups.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Les boires es mantenen persistents en molts punts de l'interior del territori, sobretot cap al sector del Pla de Lleida, fins i tot també cap a la falda del Prepirineu interior de les comarques de les Terres de l'Ebre. S'espera que aquesta boira no s'acabi d'aixecar i, per tant, avui serà un dia realment fred en aquesta zona i és que la temperatura màxima no superarà els 8 graus. En canvi, cap a la resta del país sí que hi haurà estones de més sol, tot i que un sol molt enterbolit perquè han d'arribar força núvols alts i mitjans que tendiran a deixar el cel més aviat ennuvolat. D'aquí que la temperatura a hores d'ara sigui la més alta d'uns 15-16 graus i poc més ha de pujar durant aquestes properes hores. S'espera poca precipitació, però sí que podran escapar-se alguns ruixats cap a la zona del Ripollès durant la tarda i ja de cara al vespre alguns que fregaran el Barcelonès i també la zona del Maresme. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de Soivan López, a la redacció Marc Pijuan i coordinant José Gallardo, passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El xoc de dos trens a primera hora del matí a l'estació de Renfe de Montcada i Reixac Manresa deixa 155 ferits, la gran majoria lleus. Ha estat poc abans de les 8 del matí a l'entrada de l'estació quan un tren ha encalçat un altre per darrere. Una quarantena de ferits han hagut de ser traslladats a centres sanitaris i hospitals. L'accident ha interromput el servei a les línies R4, R7 i R12 i també ha fet activar l'alerta del Pla Ferrocat. Els Mossos n'investiguen les causes. Televisió de Sabadell, Joan Muñoz.
Fa més d'una hora que Protecció Civil ha donat per finalitzada l'alerta Ferrocat per l'encalç que s'ha produït aquest matí a l'estació de Montcada i Reixac Manresa. Prop d'una trentena de dotacions dels serveis d'emergència han treballat a la zona des de primera hora del matí. Dels 155 ferits lleus, 39 han estat traslladats a centres hospitalaris. La ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, ha visitat els llocs dels fets i, qüestionada per les recurrents incidències en el servei de Rodalies, ha volgut evitar relacionar-ho amb l'incident.
Yo creo que en un día como hoy, sobre todo, lo que tenemos es que ser serios, rigurosos, no mezclar. Lo que se ha producido hoy es un accidente, una colisión, un episodio puntual que nada tiene que ver con todas las inversiones y obras que estamos haciendo en toda España, pero especialmente en Cataluña, para mejorar el servicio.
El conseller de Territori, Juli Fernández, també s'ha desplaçat fins a Montcada i Reixac. Fernández ha felicitat els cossos de seguretat i serveis d'emergència per la ràpida actuació davant l'accident. El govern de la Generalitat, assegurat, vol ser part de la solució per garantir un servei de rodalies de qualitat.
El govern de la Generalitat de Catalunya sempre està disposat a poder ser part de la solució en aquest servei públic, que és el ferroviari, perquè centenars de milers de persones cada dia l'agafin i no pateixin incidències ni situacions com la d'avui.
La circulació dels trens de les línies R4, R7 i R12 s'ha restablert per via única entre Montcada, Bifurcació i Terrassa, mentre els combois accidentats eren retirats per Adif i Renfe. Les causes de l'accident estan sent actualment investigades.
L'ensurt i l'estupefacció han marcat les primeres hores del dia a Montcada i Reixac. L'alcaldessa del municipi, Laura Campos, ha avançat a la xarxa que el servei de trens es restablirà al llarg del dia. I a l'espera de les investigacions per aclarir-ne les causes, l'alcaldessa ha alertat també sobre la manca d'inversió que pateix especialment l'estació on s'ha produït aquest accident. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Es tracta de l'estació Montcada Manresa, una de les 5 estacions de tren que té el municipi.
El que sí que és una estació, com deia, que és del tot inaccessible, que ha quedat obsoleta, plena d'escales, no hi ha ascensors, que a més hi ha una corba que fa que els trens de vegades quedin molt allunyats de l'andana i que hi hagi un forat important per salvar i que, per tant, en aquest sentit, nosaltres portem temps dient que Renfe està negant el dret a la mobilitat a part de la ciutadania de Montcada i que ja toca, que a més és la del centre, és l'estació del centre, hi ha molts usuaris i usuàries al dia i que, per tant, ja toca que facin un pensament per modernitzar aquesta estació.
L'alcaldessa ha aparcat la crítica política per la manca d'inversions per més endavant i a l'espera de conèixer en detall quines han estat les causes del sinistre. S'hi ha assegurat a la xarxa que es tracta d'un accident que resulta sorprenent i ha explicat com han passat els fets.
Testimonis que hi havia a l'andana per esperant els trens afirmen que literalment han pogut veure com la gent volava dins del tren, o sigui que l'impacte ha estat bastant important i per sort, bueno, doncs està tot més calmat. Però tot i així és amb una mica d'estupefacció, no? Perquè crec que és greu i sorprenent que passi un accident així en una estació.
La situació és ara més tranquil·la als voltants de l'estació i el servei de trens s'ha de restablir avui mateix.
Ara bé, dèiem, com han viscut aquest accident les persones que viatjaven en aquests trens? Escoltem el testimoni d'Òscar Martí, és un dels usuaris ferits en la jornada d'avui i que ha descrit des de la xarxa com ha estat el moment de l'impacte.
Un impacte sec, un impacte bastant fort i que ha provocat que molta gent caigués a terra. A mi el que m'ha sorprès sobretot és no percebre una frenada o no percebre doncs, que el tren frenés, aminorés la marxa quan es disposava a fer accés a l'estació de Montcada i Reixac Manresa.
Per cert, en els darrers minuts també hem sabut que la línia de Rodalies R4 en el tram entre Reus i el Morell i per culpa d'un vehicle que ha caigut a sobre de la via està tallada. Protecció Civil ha informat que al tren hi viatjaven 25 persones que han resultat il·leses. El conductor del vehicle, per contra, ha pogut sortir abans de que el tren xoqués amb el cotxe, però ha resultat ferit i el SEM l'ha traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus en estat menys greu. Els bombers treballen ara per treure el vehicle de la via.
Notícies en xarxa.
Avui ha de passar a disposició judicial l'home acusat de segrestar una noia a Terrassa per agredir-la sexualment. La jove hauria estat retinguda en una cabana de la localitat les últimes dues setmanes. La família havia denunciat dilluns la desaparició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Una jove ha estat alliberada aquest dimarts al migdia pels Mossos d'Esquadra a Terrassa. La noia estava segrestada des de finals de novembre per un home que ha estat detingut. Durant tots aquests dies hauria estat tancada en una cabanya a Terrassa on ha patit agressions sexuals. L'alliberament s'ha fet cap a l'una del migdia en una cabanya situada en una zona boscosa de Terrassa, després de la investigació oberta aquest dilluns quan un familiar de la jove va denunciar la seva desaparició als Mossos. La noia feia dies que havia desaparegut i va ser la família qui va advertir a la policia de qui la podia tenir retinguda. El detingut de 35 anys està acusat pels Mossos de detenció il·legal, agressions sexuals, amenaces i lesions, i té una cinquantena d'antecedents policials. En les properes hores passarà a disposició judicial. La jove ha estat traslladada a un centre hospitalari per fer-li un reconeixement mèdic.
Ens situem ara a Barcelona, on es reforçarà el dispositiu policial per les festes de Nadal, les primeres sense restriccions sanitàries. Hi haurà 360 agents cada dia de la Guàrdia Urbana patrullant al carrer. També recuperaran les patrulles mixtes amb els Mossos d'Esquadra als districtes de les Corts, Sarrià, Sant Gervasi i Nou Barris. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. El dispositiu policial contempla incrementar els controls de trànsit i de seguretat ciutadana, sobretot als eixos comercials i a les zones amb més afluència de visitants. Fins a 360 agents de la Guàrdia Urbana, també de paisà, patrullaran a peu pel carrer i s'intensificaran els controls d'alcoholèmia i de drogues, la circulació de patinets i la venda ambulant il·legal. A més, es recuperaran les patrulles mixtes amb Mossos d'Esquadra, els eixos comercials dels districtes de les Corts, Sarrià, Sant Gervasi i Nou Barris. Escoltem Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció.
Incrementarem la prevenció de la societat ciutadana amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, reforçarem la vigilància en els eixos comercials i turístics i previndrem la seguretat ciutadana i evitarem la comissió d'actes delictius. També voldria destacar que en alguns districtes hem fet un acord entre les àrees bàsiques policials de cos de Mossos d'Esquadra i les unitats territorials per fer patrulles mixtes.
Pel que fa a l'oci nocturn, es farà seguiment de possibles festes no autoritzades i s'inspeccionaran els locals de gran aforament que tinguin previst fer festes durant aquest Nadal.
Seguim a la capital catalana. Nou matí de manifestacions a Mercabarna, en la segona jornada de vaga de majoristes de fruita i verdura. Més d'una trentena de treballadors han tallat els accessos al recinte, cosa que ha afectat diverses sortides de la ronda litoral a primera hora. L'aturada la convoca Comissions Obreres, recordem, en desacord pel pacte signat entre la UGT i la patronal de cara al nou conveni col·lectiu.
Un preacord que, segons Comissions, no garanteix el poder adquisitiu dels treballadors i empitjora les condicions laborals del sector. En aquest sentit, el sindicat demana increments variables i una clàusula de revisió salarial per adequar-se a l'IPC. Segons la patronal dels majoristes de Mercabarna, malgrat aquestes protestes, a les 9 del matí la situació ja era de normalitat i no hi ha cap problema per garantir l'abastiment de productes. Tot i que la mobilització s'ha focalitzat a Mercabarna, també estan cridats a la vaga els treballadors de Mercavallès i del centre de distribució de Manresa.
Seguim en clau comercial. Hi ha hagut més vendes els primers dies de la campanya de Nadal als comerços de Catalunya i també més presència de clientela a les botigues. Així ha estat l'arrencada de les festes, comercialment parlant, en un any que els venedors esperen que sigui molt positiu. Els propers dies d'obertura comercial autoritzada per la Generalitat són demà, dia 8 de desembre, també el diumenge 18 d'aquest mes i el 8 de gener. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Les vendes han pujat un 5% respecte del mateix període de l'any passat i els comerciants esperen que la campanya acabi igual de bé que ha començat. El secretari general de Catalunya Comerç, Emiliano Maroto, ha destacat a la xarxa l'augment de consumidors i consumidores a les botigues.
La campanya s'ha iniciat bé, s'està mantenint bé, força animada. Estem amb uns percentatges de vendes una miqueta més incrementada que l'any passat i, per tant, per nosaltres, molt correcte. El que sí que estem notant és més afluència de públic a les nostres botigues. Lo que és la venda en línia està funcionant, però lo que és la visita a la botiga, el tracte personal, ho estem notant bastant.
Sobre la conveniència d'obrir en dia festiu, Maroto matisa que depèn de la ubicació del comerç. Des de Catalunya Comerç opinen que si el negoci està situat en l'eix turístic d'una ciutat, és probable que li surti a compte, però no si està situat en un barri o en segons quina població.
Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, espera passos endavant pel que fa a la reforma del delicte de malversació. L'endemà que Pedro Sánchez es mostrés obert a fer canvis en aquest delicte sense rebaixar, però, les penes per corrupció, Aragonès ha subratllat que espera un acord per acabar amb la repressió política.
Aragonès ha reiterat que el govern serà exigent per continuar avançant i que espera més passos endavant per acabar amb la repressió.
S'ha derogat la sedició i això és una bona notícia, és un pas endavant, però encara hi ha aspectes en els que s'ha d'aprofundir. I en aquest sentit, serem exigents, ho serem fins al darrer minut per avançar en la desjudicialització i, per tant, doncs, el que esperem és passos endavant en els propers dies, en aquest sentit, per acabar amb tota forma de repressió.
En relació als pressupostos, el president ha assegurat que el govern està a punt per tancar un acord els propers dies.
I, de fet, està accelerant les reunions per tancar aquest acord. Aquest matí, les conselleres de Presidència i Economia, Laura Vilagrà i Natàlia Mas, s'han reunit amb el PSC per abordar les infraestructures.
Al migdia s'ha fet una reunió monogràfica del govern amb Junts sobre salut, a la qual havia de seguir una altra sobre energies i renovables. Sobre energies renovables, volíem dir. Aquesta tarda l'executiu es tornarà a trobar amb representants d'En Comú Podem aquesta tarda.
La xarxa de comunicació local.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A CaixaBank, a través de Vida Caixa i CaixaBank Asset Management, integrem criteris socials, ambientals i de bon govern en les decisions d'inversió. Per aquest motiu, els nostres plans de pensions i fons d'inversió segueixen els criteris dels principis d'inversió responsable. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La plataforma d'afectats per la hipoteca de Girona i Salt demanen ajuda a l'Ajuntament per evitar el desnonament d'un bloc de pisos del veïnat de Sant Narcís, que és propietat de la Sareb. Fa dos mesos que el consistori hi negocia i critica l'immobilisme d'aquesta societat. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Fa dos mesos, les famílies d'un bloc de pisos de Sant Narcís van rebre un ordre de desnonament pel dia 14 de desembre. Així, 35 persones hauran de marxar de casa seva després de moltes incerteses, començant fa un any, quan es van assabentar que l'empresa promotora ja no era propietari de l'edifici, com explica una de les veïnes, l'Eva Pugà.
Són uns pisos que portem 10 anys, alguns més de 10 anys, que havíem llogat, que ens anaven renovant els contractes cada any, i havíem pagat tot aquests anys, fins fa un any que van rebre la notificació de que estaven embargats i que estaven a subhasta, que llavors va ser la Sareb qui els va comprar, i llavors portem un any negociant perquè no ens facin fora.
Tot i que fa un any que no paguen el lloguer per la situació, la comunitat assegura que els veïns són gent que podria pagar els lloguers dels seus pisos. És més, durant aquest any continuaven pagant totes les despeses i impostos relacionats amb els habitatges.
Ens situem ara a Badalona, ja que 12 persones que vivien a la nau del carrer Progrés incendiades s'incorporaran a treballar per l'Ajuntament la setmana vinent. Serà possible gràcies al programa ACOL, una iniciativa del Servei Català d'Ocupació per regularitzar la situació de persones migrades. Aquest és el primer any que Badalona s'adhereix al programa. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
La normativa estableix que les persones migrades necessiten estar empadronades durant 3 anys per obtenir el permís de residència, a més de tenir un contracte de treball. Un procés que, a part de lent, des de l'Associació Noves Vies, que assessora jurídicament a persones migrants en risc d'exclusió, asseguren que es troben amb molts obstacles. D'altra banda, celebren que Badalona assumi el programa COL, que dona oportunitats i agilitza la regularització d'aquestes persones. Ho explica Albert Parés, president de l'Associació Noves Vies.
Un immigrant sense papers no pot tenir un certificat digital que pugui fer aquestes gestions. Això els obliga a que hagin de contractar els serveis d'un advocat o d'un gestor, que ja estan fent gastar en aquella persona més diners del que hi ha de gastar per obtenir tota la documentació, i podria ser tot molt més ràpid.
Les persones que participaran en aquest programa d'ocupació signaran un contracte d'un any a 40 hores setmanals i formaran part de les brigades de neteja d'Albert Urbà i de manteniment. Des de serveis socials asseguren que la majoria de persones que viuen en assentaments a la ciutat, com és el cas d'aquest grup, són menors de 30 anys que venen a Europa a buscar feina, i el programa COL, afirmen, els obre una porta per regularitzar la seva situació.
Tortosa recuperarà 18.000 metres quadrats del municipi per la recuperació dels terrenys que ocupaven les antigues vies de Renfe. 26 anys després que aquestes quedessin en desús, avui s'ha formalitzat l'acord per traspassar els terrenys que durant dècades han dividit el centre i els eixamples de la ciutat. Canal T, Dani Camacho.
Amb la signatura de la compra, valorada en més de 800.000 euros, Tortosa tanca una de les carpetes pendents que tenia des de feia un quart de segle. La recuperació dels terrenys de Renfe per part de l'Ajuntament permetrà lligar els barris del Temple i del Centre, deixant enrere la cicatriu que suposaven. Avui s'ha formalitzat la compra entre el consistori i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. L'alcaldessa Tortosa, Meritxell Roger, ha celebrat la signatura de l'acord.
Hem pogut arribar a aquest acord que ens ha permès que la ciutat, per fi, després de tants anys, pugui recuperar aquests terrenys i puguen ser estos terrenys per als tortosins i tortosines, que és el que havíem reclamat des de que l'any 96 va deixar de funcionar el tren per aquí, de passar per aquí, que per tant es recuperen per a la ciutat, per fi.
El secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores, ha reconegut que els terrenys significaven un forat al mig de la ciutat.
I per poder transformar-los en el que ha de ser, que és ciutat. Ara són un espai, és un forat que tenim aquí i que per sort podrem recuperar ràpidament.
La intenció és poder urbanitzar part dels terrenys per a fer-hi sòl residencial i comercial. Tot i això, de forma provisional, se faran 350 places d'aparcament.
Repassem altres notícies destacades del dia. 28 persones d'un vol procedent de Casablanca amb destí a Estambul han aprofitat aquesta matinada un aterratge d'emergència a l'aeroport del Prat per fugir de l'avió.
Una dona embarassada ha simulat que es posava de part i cap a 4:45 de la matinada s'ha rebut l'avís per efectuar l'aterratge per emergència mèdica. En el moment de desembarcar la dona, el grup ha aprofitat per intentar fugir. Els policies que hi havia a la pista d'aterratge han interceptat 14 persones, també la dona embarassada. D'aquests, 5 han tornat a l'avió perquè ells mateixos han volgut i el personal de l'avió ho ha acceptat. La policia a buscar les altres 14 persones que han aconseguit fugir.
I la Federació d'Educació de Comissions Obreres denuncia que hi ha més de 600 vetlladores pendents de cobrar la nòmina del novembre.
El suport educatiu dels serveis territorials de Catalunya Central i Vallès Occidental està gestionat per la Fundació SAMU des de l'1 de novembre i encara no ha pagat la nòmina de 600 treballadores sense donar cap explicació o resposta, segons el sindicat. Comissions Obreres denuncia la mercantilització i precarització del servei i demana Educació que l'internalitzi.
És moment per la cultura, tot està preparat perquè arrenqui la 28a edició del Manga Barcelona, la primera que es fa a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Amb totes les entrades anticipades ja venudes, es preveu superar la xifra d'assistents del 2019, la darrera abans de la pandèmia. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Per a algú que hagi anat anteriorment al Saló del Manga, el primer que li sobtarà és l'amplitud. Les dimensions del recinte ocupat a Gran Via, 85.000 metres quadrats, permetran passejar molta més tranquil·litat, tot i l'assistència esperada amb més de 150.000 entrades venudes. Més enllà d'això, trobarà allò que ve a buscar: mangas, anime, cosplay, molt merchandising i autors vinguts del Japó. La directora de Ficòmic, Meritxell Puig, ha explicat a la xarxa que el nou espai ha sorprès fins i tot els expositors.
Els expositors, la veritat és que estan molt sorpresos, la veritat és que els hi ha agradat moltíssim, molts d'ells ja es plantegen de, ostres, potser tindria que haver agafat més metros o haver agafat alguna més de publicitat perquè se'n vegi a més llocs, o sigui que també ells estan amb molta emoció, molts nervis, tothom està amb molts nervis.
I és que està tot preparat per passar-ho bé fins diumenge. Una zona esportiva per jugar a bàsquet, voli, futbol o aprendre tècnica samurai, una ludoteca per als més petits o un escenari per gaudir d'actuacions musicals. A unes hores de que arrenqui el saló, quan el so dels treballadors que ho posen tot a punt, donarà pas al dels otakus i cosplayers que porten un any esperant aquesta ocasió.
La històrica banda de rock The Who ha anunciat que oferirà un concert el 14 de juliol de l'any vinent a Barcelona, al Palau Sant Jordi.
El grup ha fet públiques les primeres dates de concerts a Europa en 7 anys, on oferirà actuacions amb l'orquestra al complet. A banda de Barcelona, el record orquestral de The Who també es podrà veure en ciutats com Berlín, París o Florència.
Amb rock arribem avui als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que el Barça jugarà aquesta nit a partir de les 9 al camp del Bayern de Munic a la Champions femenina. El club bavarès espera més de 20.000 espectadors avui a l'Allianz Arena en el partit que pot donar accés als quarts de final amb una victòria. De fet, els de Jonathan Giraldez, les jugadores de Jonathan Giraldez, s'assegurarien ja acabar com a primeres a falta d'una jornada, de dues jornades, de fet, per acabar la fase de grups. Escoltem el tècnic.
Nosotras, cuando planteamos los partidos, siempre hay una parte que es muy importante en cuanto a la adaptación a esos primeros minutos, en función de lo que el rival nos esté planteando, sobre todo en cuanto a altura del bloque defensivo y las intenciones tácticas que tienen cuando tienen el balón, que seamos capaces de analizar, de entender lo que está sucediendo para poder jugar de la manera que toque, de la manera que nos pida el partido. Y buscaremos lo mismo, ser protagonistas, dominar el partido y a nivel táctico pues estas adaptaciones que como equipo nos ayuden a interpretar lo que tenemos que hacer para afrontarlo de la mejor manera posible.
També en futbol, a la Primera Federació Masculina, el Barça Atlètic rep l'Aldenc a partir de les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff. I un darrer apunt de futbol, a la Tercera Federació, la Unió Esportiva Rapitenca i Albert Company han arribat a un acord per rescindir el contracte. La Rapitenca és cuera de tercera classificació. I en bàsquet, el Joventut de Badalona vol retrobar-se amb la victòria a l'Eurocup masculina. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa en Ferran Vinaixa.
El Joventut disputa avui 6:45 de la tarda una nova jornada a l'Eurocup contra el Cluj Napoca romanès, on hi juga l'exverdinegre Patrick Richard. El rival verdinegre és una forta inversió que s'ha fet en un país amb poca tradició a Europa. El Cluj Napoca, invicta a la competició domèstica, juga en un pavelló espectacular on es fa fort i on només ha perdut contra el Venècia. Són un equip molt ofensiu amb 6 jugadors per sobre dels 10 punts de mitjana i amb estrangers de nivell com Taylor o també Guzmán. El tècnic Carles Durant és conscient que farà falta un pas endavant dels jugadors menys habituals davant les baixes que té l'equip.
L'equip haurà de fer un esforç, entre tots haurem de suplir les baixes que tenim. Lògicament, al joc interior no, ara mateix tenim problemes, però crec que entre tots segur que trobem solucions. No és que em preocupi tant pel partit, sinó pels següents partits, però estic convençut que l'equip farà un esforç per intentar trobar solucions als problemes que tinguem.
El principal problema de la penya serà el joc interior, on únicament hi haurà Ante Tomic, perquè Simon Birgander va ser operat dilluns d'un dit de la mà.
També en bàsquet, el Cadí la Seu té cita continental. A partir de les 7 de la tarda, les de la Seu d'Urgell reben el Saragossa, que és el líder del seu grup, a l'Eurocup femenina de bàsquet. Les catalanes volen superar les aragoneses per empatar la classificació, a més de certificar gairebé de forma matemàtica ja un bitllet per la següent fase. I també en bàsquet, a l'Alep Port, avui té cita el Força Lleida, i és que el conjunt de la capital del Segrià visita la pista del Tau Castelló a partir de 8:45 del vespre. I en hoquei sobre patins, el Finques Prats Lleida rep l'Arenys de Munt, un dels equips que lluita clarament per aconseguir la permanència a l'hoquei Lliga Masculina. Els lleidatans buscaran una nova victòria per deixar enrere la part baixa i els d'Arenys volen el triomf per anivellar encara més la part baixa de la classificació. El duel començarà a les 9 de la nit. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
L'any 1910 s'havia d'acabar el món. Això deien fins i tot els diaris, ja que el cometa Halley passaria molt a prop de la Terra i el nostre planeta travessaria la seva cua feta de gasos verinosos. Moriríem enverinats pel cometa més famós de tots. Els cometes són bàsicament blocs de gel d'aigua, diòxid de carboni i altres compostos que viatgen pel sistema solar, normalment més enllà dels planetes. Però de tant en tant, un cometa s'acosta cap a la part interna del sistema solar, s'escalfa amb la calor del Sol i el seu gel es va evaporant. Apareix un coma, una mena d'atmosfera al voltant del nucli i una cua de gas que pot ser molt llarga. En aquestes condicions es veuen molt bé. La majoria de cometes procedeixen del final del sistema solar, passen a prop del Sol i tornen cap on han vingut. Però a vegades, algun d'ells queda atrapat a la part central del sistema solar i orbita entremig dels planetes amb unes òrbites molt allargades. L'any 1705, l'astrònom anglès Edmund Halley estudiava un cometa que s'havia vist l'any 1682. Va calcular-ne la seva òrbita i va obtenir que passava a prop de la Terra cada 76 anys. Es va adonar que aquest cometa era el mateix que el que ja havia passat als anys 1607, 1531, 1456 i molts altres anys enrere, fins al 240 abans de Crist i tot. I tirant endavant, va vaticinar que tornaria a passar al 1759. I a més va calcular on es veuria en el firmament. Halley va morir l'any 1742 i no va poder comprovar si els seus càlculs eren correctes. Però la nit de Nadal de 1758, l'astrònom aficionat alemany Johann Palitzsch va ser el primer en tornar a veure aquest cometa quan s'acostava a la Terra. D'aquesta manera, es va comprovar que els càlculs de Halley eren correctes i aquest cometa va ser el primer cometa periòdic conegut i calculat. L'últim pas del cometa Halley a prop de la Terra va ser el 1986, encara que va passar força lluny i no va ser gens espectacular. Ara bé, es va aprofitar per enviar diverses sondes europees, russes, japoneses i d'altres països, i per primera vegada es va fotografiar el nucli d'un cometa i es va estudiar la seva composició química. Haurem d'esperar fins al 2061 per tornar a veure aquest famós cometa en el firmament, i potser algun diari o algun xarlatà tornarà a dir que s'acabarà el món i que tots morirem enverinats.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
155 ferits lleus en el xoc de dos trens a l'estació de Montcada i Reixac, Manresa. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'un encalç entre dos combois que ha causat traumatismes i commocions al cap a molts passatgers. Una quarantena, de fet, han hagut de ser atesos a hospitals i centres sanitaris, però cap no revesteix gravetat. L'alcaldessa de Montcada, Laura Campos, ha explicat a la xarxa com han anat uns fets que qualifica de sorprenents.
Testimonis que hi havia a l'andana per esperant els trens afirmen que literalment han pogut veure com la gent volava dins del tren, o sigui que l'impacte ha estat bastant important i per sort, bueno, doncs està tot més calmat. Però tot i així amb una mica d'estupefacció, no? Perquè crec que és greu i sorprenent que passi un accident així en una estació.
La ministra de Transports, que també s'ha personat a l'estació aquest matí, demana que es desvinculi l'accident de les inversions que s'estan fent a Rodalies. És dimecres 7 de desembre de 2022 i tenim més titulars. Avui ha de passar a disposició judicial l'home acusat de segrestar una noia a Terrassa per agredir-la sexualment, Marc Pijuan.
Els Mossos van alliberar la noia ahir després de prop de dues setmanes retinguda en una cabana de la localitat on hauria estat també violada. La família havia denunciat dilluns la desaparició.
Barcelona reforçarà el dispositiu policial per les festes de Nadal, les primeres sense restriccions sanitàries.
Hi haurà 360 agents diaris de la Guàrdia Urbana patrullant al carrer i es recuperaran les patrulles mixtes amb els Mossos d'Esquadra als districtes de les Corts, Sarrià, Sant Gervasi i Nou Barris. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, en destaca els objectius.
Incrementarem la prevenció de la societat ciutadana amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, reforçarem la vigilància en els eixos comercials i turístics i previndrem la seguretat ciutadana i evitarem la comissió d'actes delictius.
Augmenten les vendes els primers dies de la campanya de Nadal als comerços de Catalunya, amb més presència de clientela a les botigues.
Així ha estat l'arrencada de festes comercialment parlant en un any que els venedors esperen que serà molt positiu. Els propers dies d'obertura comercial autoritzada per la Generalitat són demà, el diumenge 18 i el 8 de gener.
En cultura, tot està a punt perquè arrenqui la 28a edició del Manga Barcelona, la primera que es fa a la Fira Gran Via de l'Hospitalet.
Amb totes les entrades anticipades venudes, es preveu superar la xifra d'assistents de l'edició del 2019, la darrera abans de la pandèmia.
Pel que fa als esports, en futbol, el Barça busca la classificació pels quarts de final de la Champions femenina. Eduard Cabrem.
Els blaugrana juguen aquesta nit al camp del Bayern de Múnich. Amb una victòria, les de Jonathan Giraldez s'assegurarien ser primeres a falta de dues jornades per acabar la fase de grups.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Per fer-ho, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Les boires es mantenen persistents en molts punts de l'interior del territori, sobretot cap al sector del Pla de Lleida, fins i tot també cap a la falda del Prepirineu interior de les comarques de les Terres de l'Ebre. S'espera que aquesta boira no s'acabi d'aixecar i, per tant, avui serà un dia realment fred en aquesta zona i és que la temperatura màxima no superarà els 8 graus. En canvi, cap a la resta del país sí que hi haurà estones de més sol, tot i que un sol molt enterbolit perquè han d'arribar força núvols alts i mitjans que tendiran a deixar el cel més aviat ennuvolat. D'aquí que la temperatura a hores d'ara sigui la més alta d'uns 15-16 graus i poc més ha de pujar durant aquestes properes hores. S'espera poca precipitació, però sí que podran escapar-se alguns ruixats cap a la zona del Ripollès durant la tarda i ja de cara al vespre alguns que fregaran el Barcelonès i també la zona del Maresme. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Marc Pijuan i coordinant José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El xoc de dos trens a primera hora del matí a l'estació de Renfe de Montcada i Reixac Manresa deixa 155 ferits, la gran majoria lleus. Ha estat poc abans de les 8 del matí a l'entrada de l'estació, quan un tren ha encalçat un altre per darrere. Una quarantena de ferits han hagut de ser traslladats a centres sanitaris i també a hospitals. L'accident ha interromput el servei de les línies R4, R7 i R12, que encara presenten problemes a hores d'ara, i ha fet activar l'alerta del Pla Ferrocat. Els Mossos investiguen les causes d'aquest sinistre. Televisió de Sabadell, Joan Muñoz.
Fa més d'una hora que Protecció Civil ha donat per finalitzada l'alerta Ferrocat per l'encalç que s'ha produït aquest matí a l'estació de Montcada i Reixac Manresa. Prop d'una trentena de dotacions dels serveis d'emergència han treballat a la zona des de primera hora del matí. Dels 155 ferits lleus, 39 han estat traslladats a centres hospitalaris. La ministra de Transports del govern espanyol, Raquel Sánchez, ha visitat el lloc dels fets i, qüestionada per les recurrents incidències en el servei de Rodalies, ha volgut evitar relacionar-ho amb l'incident.
Yo creo que en un día como hoy, sobre todo, lo que tenemos es que ser serios, rigurosos, no mezclar. Lo que se ha producido hoy es un accidente, una colisión, un episodio puntual que nada tiene que ver con todas las inversiones y obras que estamos haciendo en toda España, pero especialmente en Cataluña, para mejorar el servicio.
El conseller de Territori, Juli Fernández, també s'ha desplaçat fins a Montcada i Reixac. Fernández ha felicitat els cossos de seguretat i serveis d'emergència per la ràpida actuació davant l'accident. El govern de la Generalitat, assegurat, vol ser part de la solució per garantir un servei de Rodalies de qualitat.
El govern de la Generalitat de Catalunya sempre està disposat a poder ser part de la solució en aquest servei públic, que és el ferroviari, perquè centenars de milers de persones cada dia l'agafin i no pateixin incidències ni situacions com la d'avui.
La circulació dels trens de les línies R4, R7 i R12 s'ha restablert per via única entre Montcada, Bifurcació i Terrassa, mentre els combois accidentats eren retirats per Adif i Renfe. Les causes de l'accident estan sent actualment investigades.
L'ensurt i l'estupefacció han marcat les primeres hores del dia a Montcada i Reixac. L'alcaldessa del municipi, Laura Campos, ha avançat a la xarxa que el servei de trens es restablirà al llarg del dia d'avui. A l'espera també de les investigacions per aclarir-ne les causes, l'alcaldessa ha alertat sobre la manca d'inversió que pateix especialment i en concret aquesta estació on s'ha produït l'accident. Anna Ruiz, bon dia.
Hola Marta, bon dia. Es tracta de l'estació Montcada Manresa, una de les 5 estacions de tren que té el municipi.
El que sí que és una estació, com deia, que és del tot inaccessible, que ha quedat obsoleta, plena d'escales, no hi ha ascensors, que a més hi ha una corba que fa que els trens de vegades quedin molt allunyats de l'andana i que hi hagi un forat important per salvar, i que, per tant, en aquest sentit, nosaltres portem temps dient que Renfe està negant el dret a la mobilitat a part de la ciutadania de Montcada i que ja toca, que a més és la del centre, és l'estació del centre, hi ha molts usuaris i usuàries al dia i que, per tant, ja toca que facin un pensament per modernitzar aquesta estació.
L'alcaldessa ha aparcat la crítica política per la manca d'inversions per més endavant i, a l'espera de conèixer en detall quines han estat les causes del sinistre, s'hi ha assegurat a la xarxa que es tracta, però, d'un accident que resulta sorprenent, i ha explicat com han passat els fets.
Testimonis que hi havia a l'andana per esperant els trens afirmen que literalment han pogut veure com la gent volava dins del tren, o sigui que l'impacte ha estat bastant important i, per sort, bueno, doncs està tot més calmat. Però tot i així, amb una mica d'estupefacció, no? Perquè crec que és greu i sorprenent que passi un accident així en una estació.
La situació és ara més tranquil·la als voltants de l'estació i el servei de tren s'ha de restablir avui mateix.
Ara bé, com han viscut aquest accident les persones que viatjaven a dins d'aquests trens? Escoltem el testimoni d'Òscar Martí, que és un dels usuaris ferits en la jornada d'avui i que ha descrit en declaracions a la xarxa el moment de l'impacte.
Un impacte sec, un impacte bastant fort i que ha provocat que molta gent caigués a terra. A mi el que m'ha sorprès sobretot és no percebre una frenada o no percebre doncs, que el tren frenés, aminorés la marxa quan es disposava a fer accés a l'estació de Montcada i Reixac Manresa.
Per cert, a aquesta hora les línies de Rodalies R14 i R15 també estan tallades, tot plegat per culpa d'un vehicle que ha caigut a les vies en el tram entre Reus i el Morell i contra el qual ha arribat a xocar un comboi. Protecció Civil ha informat que en el tren hi viatjaven 25 persones que han resultat, això sí, il·leses. El conductor del vehicle, que ha pogut sortir abans que el tren xoqués amb el cotxe, ha resultat ferit i el SEM l'ha traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus en estat menys greu. Els bombers treballen a aquesta hora per treure el vehicle de la via.
Notícies en xarxa.
Avui ha de passar a disposició judicial l'home acusat de segrestar una noia a Terrassa per agredir-la sexualment. La jove hauria estat retinguda en una cabana de la localitat les últimes dues setmanes. La família havia denunciat dilluns la desaparició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Una jove ha estat alliberada aquest dimarts al migdia pels Mossos d'Esquadra a Terrassa. La noia estava segrestada des de finals de novembre per un home que ha estat detingut. Durant tots aquests dies hauria estat tancada en una cabanya a Terrassa on ha patit agressions sexuals. L'alliberament s'ha fet cap a l'una del migdia en una cabanya situada en una zona boscosa de Terrassa, després de la investigació oberta aquest dilluns quan un familiar de la jove va denunciar la seva desaparició als Mossos. La noia feia dies que havia desaparegut i va ser la família qui va advertir a la policia de qui la podia tenir retinguda. El detingut de 35 anys està acusat pels Mossos de detenció il·legal, agressions sexuals, amenaces i lesions i té una cinquantena d'antecedents policials. En les properes hores passarà a disposició judicial. La jove ha estat traslladada a un centre hospitalari per fer-li un reconeixement mèdic.
Ens situem ara a Barcelona, on es reforçarà el dispositiu policial de cara a les festes de Nadal, les primeres sense restriccions sanitàries. Hi haurà 360 agents diaris de la Guàrdia Urbana patrullant al carrer. I a més es recuperaran les patrulles mixtes amb els Mossos d'Esquadra als districtes de les Corts, Sarrià, Sant Gervasi i Nou Barris. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. El dispositiu policial contempla incrementar els controls de trànsit i de seguretat ciutadana, sobretot als eixos comercials i a les zones amb més afluència de visitants. Fins a 360 agents de la Guàrdia Urbana, també de paisà, patrullaran a peu pel carrer i s'intensificaran els controls d'alcoholèmia i de drogues, la circulació de patinets i la venda ambulant il·legal. A més, es recuperaran les patrulles mixtes amb Mossos d'Esquadra als eixos comercials dels districtes de les Corts, Sarrià, Sant Gervasi i Nou Barris. Escoltem Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció.
Incrementarem la prevenció de la societat ciutadana amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, reforçarem la vigilància en els eixos comercials i turístics i previndrem la seguretat ciutadana i evitarem la comissió d'actes delictius. També voldria destacar que en alguns districtes hem fet un acord entre les àrees bàsiques policials del cos de Mossos d'Esquadra i les unitats territorials per fer patrulles mixtes.
Pel que fa a l'oci nocturn, es farà seguiment de possibles festes no autoritzades i s'inspeccionaran els locals de gran aforament que tinguin previst fer festes durant aquest Nadal.
Continuem a la capital catalana. Avui hi ha hagut un nou matí de manifestacions a Mercabarna. Ha estat en la segona jornada de la vaga de majoristes de fruita i verdura. Més d'una trentena de treballadors han tallat els accessos al recinte, cosa que ha afectat diverses sortides de la ronda litoral a primera hora. L'aturada de la convoca, recordem, Comissions Obreres en desacord pel pacte signat entre la UGT i la patronal de cara al nou conveni col·lectiu.
Un preacord que, segons Comissions, no garanteix el poder adquisitiu dels treballadors i empitjora les condicions laborals del sector. En aquest sentit, el sindicat demana increments variables i una clàusula de revisió salarial per adequar-se a l'IPC. Segons la patronal dels majoristes de Mercabarna, malgrat aquestes protestes, a les 9 del matí la situació ja era de normalitat i no hi ha cap problema per garantir l'abastiment de productes. Tot i que la mobilització s'ha focalitzat a Mercabarna, també estan cridats a la vaga els treballadors de Mercavallès i els del centre de distribució de Manresa.
No deixem el sector comercial. Hi ha hagut més vendes els primers dies de la campanya de Nadal als comerços de Catalunya i també més presència de clientela a les botigues. Així ha estat l'arrencada de festes comercialment parlant en un any que els venedors esperen que sigui molt positiu. Els propers dies d'obertura comercial autoritzada per la Generalitat són demà, també el 8 de desembre, el diumenge 18 d'aquest mateix mes i el 8 de gener. Maite Pola, bon dia.
Bon dia. Les vendes han pujat un 5% respecte del mateix període de l'any passat i els comerciants esperen que la campanya acabi igual de bé que ha començat. El secretari general de Catalunya Comerç, Emiliano Maroto, ha destacat a la xarxa l'augment de consumidors i consumidores a les botigues.
La campanya s'ha iniciat bé, s'està mantenint bé, força animada. Estem amb uns percentatges de vendes una miqueta més incrementada que l'any passat i, per tant, per nosaltres, molt correcte. El que sí que estem notant és més afluència de públic a les nostres botigues. Lo que és la venda en línia està funcionant, però lo que és la visita a la botiga, el tracte personal, ho estem notant bastant.
Sobre la conveniència d'obrir en dia festiu, Maroto matisa que depèn de la ubicació del comerç. Des de Catalunya Comerç opinen que si el negoci està situat en l'eix turístic d'una ciutat, és probable que li surti a compte, però no si està situat en un barri o en segons quina població.
Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, espera passos endavant pel que fa a la reforma del delicte de malversació. L'endemà que Pedro Sánchez es mostrés obert a fer canvis en aquest delicte sense rebaixar, però, les penes de corrupció, Aragonès ha subratllat que espera un acord per acabar amb la repressió política.
Aragonès ha reiterat que el govern serà exigent per continuar avançant i que espera més passos endavant per acabar amb la repressió.
S'ha derogat la sedició i això és una bona notícia, és un pas endavant, però encara hi ha aspectes en els que s'ha d'aprofundir. I en aquest sentit, serem exigents, ho serem fins al darrer minut per avançar en la desjudicialització i, per tant, doncs, el que esperem és passos endavant en els propers dies, en aquest sentit, per acabar amb tota forma de repressió.
En relació als pressupostos, el president ha assegurat que el govern està a punt per tancar un acord els propers dies.
De fet, el govern ja està accelerant les reunions per tancar un acord. Aquest matí, les conselleres de Presidència i Economia, Laura Vilagrà i Natàlia Mas, s'han reunit amb el PSC per tal d'abordar el capítol d'infraestructures.
Al migdia s'ha fet una reunió monogràfica del govern amb Junts sobre Salut. Aquesta n'havia de seguir una altra sobre energies renovables. Aquesta tarda l'executiu es tornarà a trobar amb representants d'En Comú Podem.
La xarxa de comunicació local.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A CaixaBank, a través de Vida Caixa i CaixaBank Asset Management, integrem criteris socials, ambientals i de bon govern en les decisions d'inversió. Per aquest motiu, els nostres plans de pensions i fons d'inversió segueixen els criteris dels principis d'inversió responsable. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ens situem a Girona. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Girona i Salt demana ajuda a l'Ajuntament per tal d'evitar el desnonament d'un bloc de pisos del veïnat de Sant Narcís, que és propietat de la Sareb. Fa dos mesos que els veïns hi negocien i critiquen l'immobilisme de la societat. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Fa dos mesos, les famílies d'un bloc de pisos de Sant Narcís van rebre un ordre de desnonament pel dia 14 de desembre. Així, 35 persones hauran de marxar de casa seva després de moltes incerteses, començant fa un any, quan es van assabentar que l'empresa promotora ja no era propietari de l'edifici, com explica una de les veïnes, l'Eva Pugà.
Són uns pisos que portem 10 anys, alguns més de 10 anys, que havíem llogat, que ens anaven renovant els contractes cada any. I havíem pagat tots aquests anys, fins fa un any que van rebre la notificació de que estaven embargats i que estaven a subhasta, que llavors va ser la Sareb qui els va comprar, i llavors portem un any negociant perquè no ens facin fora.
Tot i que fa un any que no paguen el lloguer per la situació, la comunitat assegura que els veïns són gent que podria pagar els lloguers dels seus pisos. És més, durant aquest any continuaven pagant totes les despeses i impostos relacionats amb els habitatges.
A Tarragona, l'Ajuntament ha fet avui balanç dels treballs en marxa des de ja fa dos mesos a l'amfiteatre de la localitat, unes obres d'emergència per les afectacions que van tenir els aiguats sobre la suma càvea reconstruïda. En aquest temps han pogut, per primer cop, descobrir l'estructura interior d'aquesta obra feta als anys 70. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
En aquestes actuacions, l'equip tècnic ha demostrat la pobresa d'aquesta estructura, trobant que se sustenta amb terra moderna de poca qualitat i els aiguats havien generat esquerdes i el terreny no estava aguantant. Davant d'aquesta situació, els tècnics s'han desmuntat ja 3 metres dels aproximadament 6 reconstruïts i continuaran fins que desaparegui del tot. A més, Herman Pinedo, conseller de Patrimoni de l'Ajuntament, ha afirmat que de moment no es reconstruirà aquest element. Pinedo destaca que durant el desmuntatge no s'ha trobat cap element històric ni s'ha afectat l'estructura original. A més, recorda que aquesta reconstrucció no era fidel al monument original.
Recordar que aquesta estructura, com la recordem i com la tenim aquí a Tarragona, no estava, diguéssim, no s'ajustava a les condicions originals de l'amfiteatre. Seria una estructura molt més empinada, molt més elevada, i per tant l'angle, diguéssim, de pujada de l'estructura seria un altre.
El futur de l'amfiteatre i la reconstrucció de la Suma Cave passa ara pel pla director de l'amfiteatre que redactarà aquest 2023. Les obres de desmuntatge acabaran abans de Nadal i han tingut un cost de 300.000 euros. Un cop acabada l'actuació, retirarà la bastida i les escales provisionals, recuperant la passarel·la d'accés original al monument.
A Sant Boi de Llobregat ja està en marxa la Fira de la Puríssima, que per primer cop després de la pandèmia es fa sense cap mena de restricció. La tradicional cita ha tingut una molt bona arrencada. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
Des de l'Ajuntament, l'alcaldessa Lluïsa Moret ha valorat molt positivament aquesta primera jornada.
El més destacable és una gran afluència de persones, no solament de Sant Boi, sinó també vam poder detectar molta gent de la comarca, de l'entorn metropolità, que venien a gaudir de la fira i que venien a recuperar aquest espai tradicional que l'any passat no va ser ple perquè tenia les restriccions per motiu de la Covid.
Una fira que s'ha realitzat de manera completament sostenible gràcies a Barcelona Energia. La comercialitzadora pública subministra electricitat d'origen 100% renovable en l'esdeveniment, il·luminant les prop de 400 parades que acollirà aquesta 76a fira i evitant l'emissió de 2.420 tones de CO2 a l'atmosfera.
I és moment de repassar altres notícies destacades del dia. 28 persones d'un vol procedent de Casablanca amb destí a Estambul han aprofitat aquesta matinada un aterratge d'emergència a l'aeroport del Prat per fugir de l'avió.
Una dona embarassada ha simulat que es posava de part i cap a 4:45 de la matinada s'ha rebut l'avís per efectuar l'aterratge per emergència mèdica. En el moment de desembarcar la dona, el grup ha aprofitat per intentar fugir. Els policies que hi havia a la pista d'aterratge han interceptat 14 persones, també la dona embarassada. D'aquests, 5 han tornat a l'avió voluntàriament. La policia busca les altres 14 persones que han aconseguit fugir.
La Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra ha detingut un sergent i un caporal del cos. Estan acusats de quedar-se diners intervinguts en l'últim operatiu que van fer.
Segons fonts d'interior, els dos agents van declarar dilluns i han quedat en llibertat a l'espera de ser citats per la jutgessa. Se'ls han imputat delictes d'entrada il·legal, apropiació indeguda i falsificació de document públic, i se'ls ha aplicat la mesura cautelar de suspensió de funcions per presumpta apropiació indeguda.
És moment per la cultura, tot preparat perquè arrenqui la 28a edició del Manga Barcelona, la primera que es fa a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Amb totes les entrades anticipades ja venudes, es preveu superar la xifra d'assistents de l'edició del 2019, la darrera, abans de la pandèmia. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Per algú que hagi anat anteriorment al Saló del Manga, el primer que li sobtarà és l'amplitud. Les dimensions del recinte ocupat a Gran Via, 85.000 metres quadrats, permetran passejar molta més tranquil·litat, tot i l'assistència esperada amb més de 150.000 entrades venudes. Més enllà d'això, trobarà allò que ve a buscar: mangas, anime, cosplay, molt merchandising i autors vinguts del Japó. La directora de Ficòmic, Meritxell Puig, ha explicat a la xarxa que el nou espai ha sorprès fins i tot els expositors.
Els expositors, la veritat és que estan molt sorpresos, la veritat és que els hi ha agradat moltíssim, molts d'ells ja es plantegen de, ostres, potser tindria que haver agafat més metros o haver agafat alguna més de publicitat perquè se'n vegi a més llocs, o sigui que també ells estan amb molta emoció, molts nervis, tothom està amb molts nervis.
I és que està tot preparat per passar-ho bé fins diumenge. Una zona esportiva per jugar a bàsquet, vòlei, futbol o aprendre tècnica samurai, una ludoteca per als més petits o un escenari per gaudir d'actuacions musicals. A unes hores de que arrenqui el saló, quan el so dels treballadors que ho posen tot a punt, donarà pas al dels otakus i cosplayers que porten un any esperant aquesta ocasió.
Estem escoltant a la històrica banda de rock The Who, que ha anunciat avui que oferirà un concert el proper any. Serà el 14 de juliol al Palau Sant Jordi de Barcelona.
El grup ha fet públiques les primeres dates de concerts a Europa en 7 anys, on oferirà actuacions amb l'orquestra al complet. A banda de Barcelona, el rock orquestral de The Who també es podrà veure en ciutats com Berlín, París o Florència. La gira europea serà la continuació de la que s'ha fet als Estats Units d'Amèrica al llarg d'aquest any, The Who Hits Back, on han compartit escenari amb destacades orquestres americanes.
Amb els The Who arribem avui als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que el Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al camp del Bayern de Múnich a la Champions femenina. El club bavarès espera més de 20.000 espectadors avui a l'Allianz Arena en el partit que pot donar accés als quarts de final. Amb una victòria, les de Jonathan Giraldez s'assegurarien ja acabar com a primeres a falta de dues jornades para acabar la fase de grupos.
Nosotras, cuando planteamos los partidos, siempre hay una parte que es muy importante en cuanto a la adaptación esos primeros minutos, en función de lo que el rival nos esté planteando, sobre todo en cuanto a altura del bloque defensivo y las intenciones tácticas que tienen cuando tienen el balón, que seamos capaces de analizar, de entender lo que está sucediendo para poder jugar de la manera que toque, de la manera que nos pida el partido. Y buscaremos lo mismo, ser protagonistas, dominar el partido y a nivel táctico pues estas adaptaciones que como equipo nos ayuden a interpretar lo que tenemos que hacer para afrontarlo de la mejor manera posible.
Més futbol a la primera federació masculina. El Barça Atlètic rep l'Aldenc a partir de les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff. El partit correspon a la 15a jornada. Demà juguen els altres equips catalans de la categoria, el Cornellà, el Sabadell i el Nàstic de Tarragona. També en futbol ja han quedat definits els quarts de final del Mundial de Qatar després de l'eliminació ahir de la selecció espanyola davant el Marroc. Divendres es jugaran els partits Croàcia-Brasil i Països Baixos-Argentina. Mentre que dissabte quedaran definides les semifinals després dels partits de quarts entre el Marroc i Portugal i l'Anglaterra-França. I en bàsquet, el Joventut de Badalona vol retrobar-se avui amb la victòria a l'Eurocup masculina. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa en Ferran Vinaixa.
El Joventut disputa avui 6:45 de la tarda una nova jornada a l'Eurocup contra el Cluj Napoca romanès, on hi juga l'exverdinegre Patrick Richard. El rival verdinegre és una forta inversió que s'ha fet en un país amb poca tradició a Europa. El Cluj Napoca, invicta la competició domèstica, juga en un pavelló espectacular on es fa fort i on només ha perdut contra el Venècia. Són un equip molt ofensiu amb 6 jugadors per sobre dels 10 punts de mitjana i amb estrangers de nivell com Taylor o també Guzmán. El tècnic Carles Durant és conscient que farà falta un pas endavant dels jugadors menys habituals davant les baixes que té l'equip.
L'equip haurà de fer un esforç entre tots, haurem de suplir les baixes que tenim. Lògicament, al joc interior no, ara mateix tenim problemes, però crec que entre tots segur que trobem solucions. No és que em preocupi tant pel partit, sinó pels següents partits, però estic convençut que l'equip farà un esforç per intentar trobar solucions als problemes que tinguem.
El principal problema de la penya serà el joc interior, on únicament hi haurà Antetòmits, perquè Simon Birgander va ser operat dilluns d'un dit de la mà.
I també en bàsquet, el Cadí la Seu té cita continental. A les 7 de la tarda, les de la Seu d'Urgell reben el Saragossa, que és el líder del grup de l'Eurocup femenina. Jordi Acero és l'entrenador de l'equip lleidatà.
És un partit que amb la victòria doncs, ens pot donar la classificació matemàtica, això és el primer, i havent perdut només d'un punt a Saragossa, doncs, guanyant de més d'un punt, doncs, ens ficaríem primeres de grup, però, com deia, no, que ens serveixi per arribar el millor possible a Benvibre.
I en vol a la divisió d'Honor Plata femenina avui a jugar en 3 partits amb representació catalana. Són duels de la 12a jornada de la competició domèstica i enfrontaran el Sant Joan d'Espí amb el Lleida, el Sant Vicenç amb el Mataró i l'Onda amb l'Amposta. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem divendres, que demà és festiu. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i que gaudiu del dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. El 13 de desembre a l'Auditori, l'ensemble Obós Omnes i el Quartet Gerard interpretaran les 7 últimes paraules de Crist a la Creu de Haydn.
Aquest commovedor oratori, encarregat per la Congregació de la Santa Cova de Cadis, repassa les paraules pronunciades per Crist just abans de ser crucificat.
Entradesauditori.cat.
Xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Un accident ferroviari a l'estació de Renfe de Montcada i Reixac, Manresa, ha deixat 155 ferits, la majoria lleus, dels quals una quarantena ha hagut de ser traslladats a centres sanitaris i hospitals. Un tren ha encalçat un altre per darrere poc abans de les 8 del matí, un xoc que estan investigant a hores d'ara els Mossos d'Esquadra. L'accident ha interromput el servei de les línies R4, R7 i R12 i ha fet activar l'alerta del Pla Ferrocat i una trentena de dotacions dels serveis d'emergències. Un dels usuaris que viatjava en un d'aquests trens i que ha resultat ferit és Òscar Martí, que ha descrit des de la xarxa el moment de l'impacte.
Un impacte sec, un impacte bastant fort i que ha provocat que molta gent caigués a terra. A mi el que m'ha sorprès sobretot és no percebre una frenada o no percebre doncs, que el tren frenés, aminorés la marxa quan es disposava a fer accés a l'estació de Montcada i Reixac Manresa.
La circulació de trens s'ha restablert, tot i que encara hi ha afectacions. En canvi, les línies de Rodalies R4...